més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís. En setem setmana tampoc ha pogut ser. A la cinquena, el Sabadell, com sabeu, abans d'ahir va empatar una altra vegada, tercera igualada consecutiva fora de casa, en aquest cas el Nuevo Mirador, al Jazeera, i continua, si fa no fa, allà on estava en la prèvia de visitar aquest Algeciras Club de Futbol, és a dir, dins del descens, però per molt poc, empatat a punts amb la permanència i a 4 puntets de la part alta del play-off quan ja s'han disputat les 5 primeres jornades d'aquesta primera refef. Continua sense marcar cap jugador arlequinat que no sigui a pilota aturada, que sigui de jugada. Continua sense marcar cap futbolista arlequinat que no sigui un defensa i, sobretot, la part més preocupant, continua sense guanyar l'equip d'Antonio Hidalgo, tot i que es van veure també millores sobre el terreny de joc del camp de Gibraltar, sobre aquest Nuevo Mirador. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
Un empat que ens deixa moltes lectures, malauradament. Una d'elles una mica dia de la marmota, amb la sensació de bon joc, però no traduït amb les ocasions que segurament requeriria, sense marcar, un altre 0-0. I al final una reflexió que feia dissabte, tornant d'allà d'Algeciras, d'Algeciras, vaja, que va ser, vam tenir unes quantes hores per poder donar-li un parell de voltes, i dèiem, és que el Sabadell al final li està costant moltíssim veure porteria i és el que li està condemnant, i segurament exactament amb els mateixos partits, en quant a joc, guanyant-ne un parell i perdent-ne un parell més, és a dir, sense tant empat, estaria ara en una altra situació. Imagina't que guanyes o al Collao, o a la Balona a casa, o aquest partit d'Algeciras, o fins i tot el del Sevilla Atlético, amb una victòria més, estaríem parlant de, segurament, en un altre context, en una altra tessitura completament diferent.
Sí, deies tu, moltes lectures. Tens tota la raó. Amb un parell de victòries més estaríem segurament veient les coses d'una altra manera, i el Sabadell ha estat a prop, o més a prop de guanyar que no pas de perdre, en alguns d'aquests partits. El problema, el mal endèmic, és que no estàs fent el suficient com per posar-te en situació de guanyar aquests partits. Dit d'una altra manera, l'ocasió més clara del partit arriba al minut 93. No és ni un xut entre els tres pals, perquè l'ocasió de Gavarre va fora, però és que trigues, això, 93 minuts a generar la primera i única ocasió de claparell. Vas tenir algunes...
No estic massa d'acord amb això, eh? Perquè, per exemple, tens la de Néstor a l'esquena de la defensa, que es planta sol davant del porter i l'acaba traient mitja amb el cap. Arriba forçat, és veritat, però és una ocasió, per mi, molt clara. El camp, com a mínim, es va veure molt clara. Com a mínim,
a la televisió no.
Aquesta és una altra. O sigui, vist el resum, per exemple, és que és un altre partit. Perquè la jugada, per exemple, de Gavarre, que sembla clamorosa, s'agafa una repetició des del córner, on es veu només el misto, i dona la sensació de no tenir gens de perill, quan al camp gairebé tots van veure la llum al final del túnel, de dir, calla, que arribarà aquí.
A televisió també, perquè al final és una errada clara dels centrals, i aquí Gavarre es troba en una situació molt clara, ni que sigui posicionalment per fer gol. Em refereixo que al final el Sabadell...
Sí que estic d'acord en que ha de generar més.
Clar, vull dir...
Evident, però que també les va tenir, o dit d'una altra manera.
Ara escoltarem, de fet, Antonio Hidalgo, que estic d'acord, però que al final el bagatge ofensiu del Sabadell es tradueix en aquests primers partits a arribar en moltíssimes ocasions a l'àrea rival, però que té un problema de definició molt gros. De fet, a la primera part hi ha l'ocasió també de Sergio Aguza, però és que la pilota surt desviadíssima.
Surt en horitzontal a la línia de gol. Sí,
amb tot això no és suficient com per, de moment, endur-se els partits. Que pot ser suficient en altres contexts? Pot ser. De moment no està valent. El que sí que estic d'acord és que el Sabadell, i ara, si et sembla, comencem a escoltar Antonio Hidalgo, començarem a escoltar, sí que va fer una millora en el joc. Per mi va ser superior a l'Algeciras en els primers, et diria, 60 minuts de partit. Els canvis crec que van fer que el Sabadell es descomposés i que no arribés fresc al tram final. Ho deia el mateix Hidalgo, que hi havia jugadors que havien demanat el canvi perquè no podien més. Hi ha coses a rescatar que són positives i qui no ho vulgui veure així, no sé quin partit va veure, hi ha coses positives. El Sabadell va recuperar la solidesa en defensa, la introducció o el debut de Sergio Aguza per mi va ser una altra de les notes positives, però el mal, és evident, és aquesta incapacitat en 5 jornades, ho deies tu, de no rematar les jugades i de portar només 2 gols a favor.
Doncs hem de parlar de les declaracions d'Antoni Hidalgo, hem d'escoltar el Pau Vitori tirant una mica també enrere a l'hemeroteca i repassant inicis semblants al d'aquesta temporada, i hem de parlar de noms propis de l'actualitat del centre d'esports. Avui, per cert, que l'equip té dia lliure, té descans. Ahir, un cop va tornar ben entrada la matinada d'Al Jazeera's via Màlaga l'equip, l'endemà, diumenge, ahir, va tenir dia de recuperació, dia de fer un entrenament suau, sobretot els que van jugar. Avui lliure, a partir de demà, la preparació del partit de divendres. Recordeu, divendres hi ha futbol a les 7 del vespre a la Nova Creu Alta, ni més ni menys que contra el líder, contra el Villarreal B. Anem a parlar de noms propis, va. Per exemple, parlem d'un d'ells que es va perdre el partit d'aquesta última setmana amb el cop a l'esquena que va patir. Caixe, Àlex Aizpuru, el jugador cedit per la Ponferradina, no va viatjar directament a Al Jazeera's per culpa de la trompada que havia patit contra el Barça B. Veurem si arriba o no de cara al partit de divendres. El que sí que està clar, Pau, i et pregunto per això, és que el canvi de sistema que ja vam veure contra el Barça B, algú se'l va perdre, però és evident que contra el Barça B el Sabadell juga amb 2 centrals i no pas 3 i que hi ha una modificació tàctica del sistema. Podríem dir que es consolida contra l'Algeciras perquè va optar clarament per aquestes figures dels mitges puntes, amb Néstor per davant davant l'absència de Caixe, però el Sabadell va jugar amb un 4-2-3-1.
Sí, força reconeixible, amb Òscar Rubio fent les funcions durant tot el partit de lateral dret, no només en fase defensiva, perdó, que és quan és on normalment tanca el lleidatà.
Maco el duel que va tenir amb Álvaro Leiva, eh? 16 anys.
Pare i fill, no?
Sí, podrien ser-ho perfectament. Però va ser un duel maco perquè, a més, Leiva, descarat com és, el va buscar més d'una vegada, Òscar Rubio, i va ser una de les parelles del partit, aquest Leiva, de 16 anys, Òscar Rubio, de 16, i Leiva.
I als 17 encara li queden uns mesos per fer-los a l'Eiva. Sí, deies aquest 4-2-3-1 que va ser molt, molt reconeixible. Per mi la gran novetat, i ho explicaves tu a la prèvia, és que el Sabadell no va jugar segurament amb un stopper en aquest doble pivot, perquè al final tant Boniquet com Sergio Aguza són homes més de construcció que no de destrucció, i sobretot les tres figures molt marcades a la mitja punta, Maron Rey, que està sent, ja t'avanço que tornarà a ser l'MVP, per darrere del davanter, i Jacobo i Moja Esarfani oberts a banda.
Els trobo a faltar.
Això ho comentàvem també al postpartit amb el Sergi Parc. Al final són jugadors fitxats per marcar la diferència des del primer dia i no l'estan marcant. Jaco va tenir aquella ocasió, el Collao que va anar al travesser i poqueta cosa més. I Moja ha encadenat dues suplències. Per tant, són d'aquests jugadors que han de fer un pas endavant més d'hora que no pas tard per intentar que el Sabadell guanyi aquest primer partit.
Un altre nom propi que et deixo aquí. Caballo va tornar a recaure de les molèsties que el van obligar a marxar al Soli, en el bessó del Collao, en l'últim desplaçament, i avui mateix s'ha de sotmetre a ressonància magnètica. Per tant, veurem què té, però vaja, poc que sigui, sent un tema muscular i a més havent-hi recaiguda, ja ens podem fer la idea de qui haurà de jugar a lateral esquerra contra el Villarreal B.
Sí, absolutament descartat per jugar aquest divendres, i més quan estem en una setmana a la qual li hem de retallar un dia el calendari o un parell en funció d'això, de si juguéssim de normal dissabte o diumenge. Doncs ara no, ara estem a 4 dies del pròxim partit. Dani Sánchez, ho dèiem durant la transmissió també, no va desentonar, ho va fer prou bé el jove lateral esquerrà ex de l'Extremadura i segurament li tocarà jugar les pròximes setmanes. Veurem quan es confirmi aquesta lesió de Cavallo de quantes setmanes estem parlant.
I afegeixo ja un parell de noms més, ja que parlem del Soli. Ramon Folch és el dubte, a veure si pot reaparèixer o no després d'haver tingut també problemes precisament en aquesta mateixa part, problemes fibrilars que no el van permetre també viatjar a terres andaluses. L'altre, el de Iago Indias, dèiem la setmana passada que feia cursa contínua, ja amb canvis de ritme, però l'ex del Castellón, entre d'altres, o de l'Espanyol B, encara tindrà per una o dues setmanetes més com a mínim en el procés de recuperació de la lesió que va patir fa ja setmanes al genoll. Per tant, Iago Indias encara no se l'espera de cara a divendres contra el Villarreal B. Hem repassat ja el que seria el parte de guerra, una miqueta al saber com estan altes, baixes, dubtes, etc. Anem amb l'anàlisi a fons d'aquest 0-0. Per cert, el Sabadell, no sé si ha arribat a comentar-ho exactament, però és 17è ara mateix a la classificació, 4 punts pels arlequinats, els 4 empats en 5 jornades que porta l'equip d'Antonio Hidalgo, ha empatat precisament amb la zona de permanència a 4 del playoff que ara mateix marca UCAM Múrcia, 8 punts per l'equip universitari, també en té 8 l'Alcoyano, el Barça B i el Sanluqueño, però aquests no estarien dins de la promoció. El líder, 9 punts més, Villarreal B, 13, el mini submarí groc en solitari encapçalant la Lliga a les portes de visitar la nova Creu Alta aquest divendres, deies, Pau.
I a més amb un tuit que han fet ara fa uns minuts, quan estem gravant això, que és l'equip més golejador, 11 gols a favor, i l'equip menys golejat, un gol en contra.
Així m'agrada, animant també a l'afició arlequinada a les portes d'aquest Sabadell Villarreal B. We come a long, long way together. I a tot això, entre la llista dels Zamora sí que hi és Quique Royo, que és una mica estrany, però clar, com el Sabadell tampoc és que estigui encaixant massa amb el permís del partit contra el Barcelona B, és una de les millors defenses de la Lliga, sorprèn veient que l'equip està a la part baixa de la classificació, però és evident la sequera golejadora que està matant, que està condemnant l'equip d'Antonio Hidalgo. 5 partits seguits sense guanyar en aquest inici de Lliga, 4 de 15. Pau, et deixo triar. Prefereixes parlar primer de precedents, d'història, o anem directament al gram Antonio Hidalgo? Tu manes.
Què vols, que ens...
Tu manes.
Què vols, que ens no siguis... pengem d'una...
No em facis ara la del gallec de repreguntar després d'una pregunta. El que tu diguis, tu manes.
Vinga, va, repasso els números que els tinc frescos. És la 11a vegada a la història del centre d'esport. Anem per conclusions, que hem fet aquí del buidatge.
Sí, perquè es fa una idea. Avui a la redacció, Pau Vitori ha començat a tirar cap enrere, a mirar classificacions a la jornada 5 de l'any passat, de l'anterior, de l'altre, i així fins a principis del segle passat.
Sí, doncs hi ha registres a BD Futbol, bàsicament, sí.
I ha fet una llista amb inicis dubitatius del Sabadell, o com a mínim amb moltes jornades sense guanyar, com és el cas d'aquesta 21-22.
Mira, és l'11a vegada en total que el Sabadell comença una lliga sense guanyar les 5 primeres jornades. Aquesta és la primera conclusió. Des de quan no passava això? Fàcil, des de la temporada passada, perquè el Sabadell la temporada passada va encadenar els 6 primers partits sense, que no jornades, 6 primers partits sense guanyar. Va guanyar la setena, recordem, aquell duel a la nova Creu Alta contra el Leganés. Diria que era entre setmana més el partit.
Juraria que sí, però
perquè després el cap de setmana anàvem al Toralín i allà
veníem de Saragossa també cap de setmana, que havíem empatat 0-0. Sí.
El Sabadell va començar amb un 0-15 l'any passat, per tant estem millorant ja en
més 4
en aquest sentit.
Evidentment que se'ns entengui la ironia, sí, perquè sí. És en una altra categoria.
L'anterior vegada ens hem de remuntar a la 94-95. El Sabadell va acumular allà també 5 partits sense guanyar i a la sisena doncs va guanyar.
És l'any de Leganés B, precisament?
No. És l'any anterior a Leganés B.
Ah, correcte.
De fet, és l'últim any aquest, i ara ho explicarem, on es donaven 2 punts per victòria. i no 3.
Això és clau, eh?
I no 3, això és molt clau. Ara ho explicarem. I el rècord està a la 86-87, que van ser 11 jornades en total fins que va arribar la primera victòria. Aquell any, per cert, no es va baixar. Però, com diem, hi ha matisos. Sobretot és clau el tema dels dos punts per victòria. Si agafem com a referència, la 95-96, que és la primera temporada on hi ha els 3 punts per victòria, és la sisena vegada que el Sabadell comença amb un 4-15 o pitjor. I és molt fàcil. La temporada passada, 0-15, ho hem dit, i la resta, 4-15. Per tant, el Sabadell mai ha començat amb un 1-15, amb un 2-15 o amb un 3-15. Sempre, insisteixo, en el pitjor dels casos, dels escenaris, o amb un 0-15 o amb un 4-15. El 0-15 tots sabem com va acabar, amb el descens a l'última jornada a Anduba. Les altres vegades també són molt conegudes. L'anterior, a Olot, 2018-2019, aquella temporada va acabar a Olot amb la salvació agònica. L'anterior, 2014-2015, amb el descens a segona divisió B. I les altres dues, 2003-2004 i 1995-1996, van ser la promoció de permanència de Tafalla contra la Penya Esport i la promoció de permanència a dues rondes que acaba amb la salvació contra el Leganés B.
A Logroño primer i després a Leganés contra el filial de l'equip Pepinero.
I ja per rematar-ho, de totes les vegades que el Sabadell ha començat, tornem a allò de les 5 primeres jornades sense guanyar, s'han produït en total 5 descensos en aquest cas. No, perdó, aquí rectifico en directe, són 4 descensos. Hi ha un també que és el de segona B, però aquí el Sabadell sí que va guanyar un dels partits. Per tant, són 4 descensos. I per mi el més curiós és un ascens la temporada, i ens quedarem amb això, va, com a nota positiva, un ascens la temporada 85-86. No li vull posar tampoc aigua al vi, però aquella temporada, insisteixo en l'argument, la victòria valia 2 punts i no 3.
Per tant, per agafar com a conclusió la part positiva, l'última vegada que el Sabadell puja a primera divisió, aquell any també va començar sense cap victòria arlequinada en les 5 primeres jornades. Agafo el fil del que deies, el tema dels empats. Aquí s'ha de tenir en compte dues coses. La primera, que si vas empatant amb la victòria valent 3 punts, et quedes despenjat. La millor demostració que qualsevol arlequinat agafi la classificació i veurà per què el Sabadell, sense haver perdut encara fora de casa, 3 desplaçaments, 3 empats, i amb una única derrota en 5 jornades està a la cua, precisament per això, perquè les victòries al final et permeten distanciar-te molt més dels rivals. Però amb un matís, si mirem les classificacions, surten fins a 16 empats en el grup 2 i en canvi el grup 1 només 9, és que gairebé és el doble d'empats. S'està empatant molt més en aquest grup del Sabadell que no pas en l'altre, i això el que permet és que encara la distància sigui mínima. El Sabadell està en descens, 5 jornades disputades, però és que si guanya potser es queda 2 punts mal comptats del playoff.
Sí, és un... M'està recordant de moment a un grup molt segona B, grup 3.
Sí, molt.
En aquest sentit, però sí que és cert que el Sabadell, l'urgència és evident que ha de començar a guanyar ja, perquè cada setmana que passa, doncs, aquests objectius estan més llunyans.
Va, que no vull tampoc marejar l'audiència amb tanta dada, amb tant número, etc. Anem a escoltar també Antonio Hidalgo després d'empatar 0-0 contra l'Algeciras Club de Futbol. Què ha rescatat del que va dir el de Canovelles?
Mira, doncs, tornant a l'anàlisi del principi, Hidalgo també explicava en roda de premsa que havia notat que l'equip havia fet un pas endavant en quant a la idea. Per mi el Sabadell va estar millor que, insisteixo, que l'Algeciras a la primera meitat especialment. Va saber interpretar aquesta pressió alta del conjunt d'Ibanania, i ara parlaves abans de l'ocasió de Néstor. És que de fet hi ha un parell de passades a l'espai, una que no arriba tampoc Néstor per un pèl, i el Sabadell, per mi en aquest sentit, va saber interpretar bé aquesta pressió alta i va generar perill, especialment quan tenia metres per córrer. Però a l'altre cantó de la balança, i així també ho expressava el tècnic Antonio Hidalgo, segueix preocupant i molt aquest balanç de només 2 gols a favor en 5 jornades.
Jo crec que hem fet una passa endavant en quant a la idea. Jo crec que estava sent massa fàcils de contrarrestar, ja portem un temps, els equips cada cop s'ajusten més. En aquesta variant jo crec que hem trobat situacions per poder trobar els jugadors nostres de dintre, però està clar que em preocupa i molt, no? Portar el bagatge de gols que portem a favor, que són 2 gols del Diego i del César, és massa poc pel potencial que tenim.
Molt poc. Aquest bagatge de només dos gols a favor quan has fitxat a homes aquí de... Ja no només els davanters, que tampoc han gaudit de massa minuts, com són Caixa i Gavarre, ho dèiem l'altre dia.
Sí, però les han tingut, perquè Caixa va tenir el doble pal contra l'Olimpèdica, Gavarre té una de clara contra el Barça B a la porteria de gol nord, sí, que se li va després de tocar un defensa, i la de l'altre dia en el 93.
Però per lesions, per moment en el qual arriben tots dos... Crec que, i l'altre dia ho deia, encara estan en aquell procés de anem a donar-li el benefici del dubte, tant a Caixa com a Gavarre. En canvi, em fa la sensació que hi ha jugadors que porten més temps aquí i que porten més adaptació al darrere, més entrenament, més hores de vol, als quals se'ls reclama més en aquest aspecte ofensiu. Al final, fent fredament el balanç d'ocasions, Adri, a l'Algeciras no li surten gaires ocasions a la porteria de Quique Royo. De fet, diria que no hi ha cap xut entre els tres pals del conjunt andalús. Recordo una ocasió força clara de Roni, que punxa la pilota, fa un retall i el seu xut marxa molt, molt alt. Alguna ocasió, alguna arribada més?
Sí, sobretot per mi és molt clara la que treu Òscar Rubio, que no és un xut com a tal, però estava a boca de canó la seva marca i a última hora apareix el Lleida per salvar,
sí,
la rematada.
Per mi, al final, són els moments en els quals l'Algeciras és superior en el partit, o genera més perill que no pas el Sabadell. Que és
just després dels canvis. Just.
Sí, sí, al final els canvis, ho dèiem també l'altre dia a la Transmi, van condicionar força, no van aportar gaire...
Sí, que el que no sabíem, i després ho vam veure,
sí, clar,
en roda de premsa...
És el matís important.
Correcte, que estaven condicionats els canvis que... Antoni Hidalgo, sí que vam dir durant la retransmissió que era estrany que faltant més de mitja hora ja cremés totes les permutes possibles i totes les finestres, però després en roda de premsa va confirmar que li havien demanat el canvi a Guza, Boniquet i evidentment també la lesió que dèiem abans de Cavallo, i per tant va haver d'introduir tots els canvis a la vegada perquè si no hi havia més possibilitat de fer-los.
Segurament en una altra situació no hagués gastat aquestes finestres tan aviat. Però fent un balanç del que havien estat les ocasions del partit, Hidalgo reconeixia que no havia estat un partit especialment brillant pel que fa a ocasions, aquí estarem tots d'acord, però que ells havien fet segurament més que no pas l'Algeciras.
Clara, yo creo que hay una situación en la que Óscar, el lateral derecho nuestro, saca un balón debajo de palos. Hemos tenido la de Gavarre, hemos tenido la de Alfred Planas también, hemos tenido la de Aguza... que ha salido fregando el palo la primera parte. Sí que es cierto, no ha sido un gran partido, sí. Un partido con muchísimas ocasiones, cierto es, no había una gran superioridad por parte de ningún equipo, intentando aparecer situaciones. Algeciras es un equipo que va altísimo a buscarte. En nuestra situación, en nuestra salida, sabíamos que eso iba a suceder, hemos intentado contrarrestar esa salida, pero sí, tiene razón en ese apunte.
Tot això, sobretot en clau ofensiva. A la defensiva, és veritat que el Sabadell podia arribar amb el dubte, perquè recordem que a les primeres jornades dèiem no s'està guanyant, però tu, l'equip és una roca al darrere, és impossible tirar avall la paret defensiva del Sabadell, només un gol, etc.
Sí, una errada puntual, però
això,
esporàdica.
En transició, el Barça ho va tirar per terra aquí a la nova Creu Alta, sobretot en el tram final de partit, i per tant també era una de les prioritats tornar a recuperar aquesta fortalesa al darrere.
Sí, i el Sabadell en aquest sentit va estar impecable gairebé durant tot el partit. És cert que fins ara, com dèiem, potser l'errada de Morgado al coi va ser un tema puntual i poc més. Traient el partit, insisteixo, contra el Barça B, que aquí sí que el Sabadell doncs va patinar. Va mostrar la debilitat que no havia mostrat en les primeres tres jornades. Però Hidalgo... tornava a fer èmfasi en aquest sentit, que no hi havia hagut massa situacions on passés alguna cosa, però que per l'altra banda s'havia recuperat aquesta identitat defensiva.
Al final són situacions que jo crec, recordo Caron només començar el partit s'ha ficat dintre de l'àrea, el Boni també s'ha ficat dintre de l'àrea, però no ha passat res, el que apuntaven ara mateix, no? Jo crec que l'equip, amb la sortida de pilota amb el Sergio i amb el Boni, hem estat acertats, hem posat jugadors per dintre per contrarrestar aquesta pressió alta de l'Algeciras, i bueno, això es tracta de fer gols. La solidesa l'hem recuperat, que era important després de l'altre dia, i bueno, ara només pensar en divendres, no?
Doncs a pensar en divendres a partir de demà, amb aquest primer entrenament de la setmana, pensant en el Villarreal B. Em va sorprendre, Adri, i ara obriré un meló polèmic, anem a dir-ho així, com a vegades es menysté el rival que té davant el Centre d'Esport Sabadell per una qüestió de manca de precedents, anem a dir-ho així. Perquè crec que no és la primera vegada aquesta temporada que algú pensa, ostres, l'Algeciras, clar, l'Algeciras, on ha estat l'Algeciras aquestes últimes temporades? A cavall entre tercera i segona divisió B. I et penses que has de guanyar amb la gorra, no? Crec que hi ha una sensació de no acabar d'entendre on estem, no?
Mira, et posaré diferents exemples perquè et facis una idea, perquè crec que sé cap a on vas. D'una banda, ho deien durant la retransmissió, ens explicaven allò de xerrera els companys de la premsa del Algeciras abans de començar la nostra retransmissió, que, per exemple, el problema que tenen en el lateral esquerre, perquè jo em vaig sorprendre que Peris, que era indiscutible a l'Atlètic Balears, no estigués tenint minuts en les últimes jornades a l'equip d'Ibanania, i ens deia, el problema és que el lateral esquerre, aquí ja comptàvem que Tomàs marxava, perquè se'n anava a l'Oviedo, a segona divisió. O sigui, un perfil de jugador que podia estar perfectament al futbol professional. Ell és d'aquí, al final no l'acaba tancant l'Oviedo per tot el que va succeir arran de la mort d'Arnau, del que era el director esportiu de l'equip Carballón, i quan ja se n'adonen de la circumstància que un jugador de la ciutat d'Algeciras i que estava a l'Algeciras pot ser que al final no vagi al futbol professional, sinó que es quedi sense equip, ja havien tancat a Peris, però diuen, tu, si ens serveix aquest, que és d'aquí de la ciutat, doncs que es quedi, i acaben tenint una banda esquerra amb dos teòrics titulars sobre el paper i no allò tan típic de tenir el titular i un sub-23 que sigui el recanvi. Dit això, com que crec que vas per la resposta d'Antonio Hidalgo, afegeixo un matís just a la inversa. Tu deies que potser es va menys tenir l'Algeciras des de certs sectors de l'afició o a xarxes socials, que evidentment no són sempre el millor termòmetre, etc. La pregunta anava a la inversa. La pregunta era, creus que potser l'afició de l'Algeciras, després d'haver guanyat el derbi 0-4, ha menys tingut una miqueta el que era el Sabadell? I d'aquí una mica la reflexió, Antonio, general de tots,
clar,
no?
El que fa Antonio Hidalgo és girar aquest argument,
enllaçar
i dir
una cosa amb l'altra. Sí,
sí. Dir, no, si és que a nosaltres també ens passa en aquest sentit, no? I el Sabadell, crec que aquí tothom ha de ser conscient que, per exemple, no vull justificar, no vull que soni a justificació, però que dissabte jugava contra un equip que la temporada passada es va quedar a una pròrroga de pujar a segona divisió, sabent què significa jugar contra equips que porten aquesta inèrcia clarament ascendent, amb equips que tampoc han tocat massa la seva plantilla, amb jugadors que estan acostumats a jugar entre ells, i faig la reflexió general, crec que el Sabadell no ha desentonat gens en els tres partits que ha jugat fora de casa. I un, estem parlant de la primera jornada, amb el que això significa, un altre al Collao, amb el que significa també jugar al Collao, i el Nuevo Mirador. I aquí ho lligo amb el que crec que, i crec que ho deies tu, Adri, el Sabadell on clarament està patinant és a casa.
Sense dubte.
És el rendiment a casa, aquest 1-6 a la nova Creu Alta, que és el que està penalitzant realment en aquest inici de temporada. Un 3-9 fora de casa, home, ens agradaria portar segurament un millor balanç, però tampoc el trobo del tot dolent. Bé, en qualsevol cas, Antonio Hidalgo fent aquesta reflexió i avisant també, doncs, això, que tot i no haver jugat històricament en els últims anys contra equips d'aquest perfil, sobretot de terres andaluses, doncs són equips que s'han de tenir molt en compte.
En este grupo no nos conocemos los unos a los otros. Es decir, el aficionado de Sabadell conoce poco a Algeciras y el aficionado de Algeciras conoce poco al Sabadell. No sabemos realmente el nivel y el potencial que hay, ¿no? Y es un potencial grande, ¿no? Nosotros acabamos de bajar de segunda división, vosotros tenéis una historia grande detrás, que hace no mucho, siendo yo jugador, estaba en segunda división, y bueno, el aficionado pensaba, pues no lo sé si lo pensaba. Yo creo que los que entendemos de esto sabíamos que la igualdad en esta categoría es tremenda, es muy, muy difícil ganar partidos, y a nosotros está claro que de cara a puerta nos está costando muchísimo.
Dit d'una altra manera, si ens pregunten fa mig any que tu et veus anant a finals de setembre al Nuevo Mirador a jugar, segurament diries, que l'Algeciras s'ha pujat i nosaltres ens hem salvat, perquè estava tant uns per salvar-se com els altres per pujar, així. Al final no, hem acabat jugant, malauradament, a la primera RFEF, tant per l'equip blanc i vermell com també per l'Arlequinat, i aquest punt de desconeixença sí que és veritat que pot haver-hi.
Sí, sí, per totes les parts, com deia Hidalgo, al final, com abans siguem conscients de la realitat i de la categoria en la que estem, que ho hem comentat ja en més d'una ocasió també al Tribuna, de segurament aquella classe mitjana-baixa de la segona B ja no hi és. Vull dir, pot haver-hi algun, un, dos, tres equips que acabin desinflant-se, que al final se'ls hi faci molt dura aquesta categoria, però aquella classe mitjana-baixa, insisteixo, de la segona B, tinc la sensació particularment que no hi és.
Dinant, una altra batalleta, eh? El cambrer ens deia, buf, que categoria, eh? Dic, sí, sí, diu, és que gairebé cada setmana tenim aquí la sensació als Jazires que és un partidàs o que és un rival que és un os, o sigui que al final sí que és veritat que potser ens està costant més del que esperàvem aquesta categoria, però que entretinguda l'és sense cap mena de dubte. I a tot això ara Villarreal, per si no en tinguéssim prou.
I després Nàstic. Vull dir que...
No, i després vindrà el Sanluqueño, que és un altre perfil així una mica desconegut, però que avui mirava la classificació i dius, home, ja em canviava avui pels punts que tenen ells.
I després
l'Atlètic Balears... Si no, al final prendrem mal.
Que al final serà la tònica a partir d'ara, i missatge d'Antoni Hidalgo, en aquest sentit també, de... sí, existeix el neguit perquè el Sabadell les 5 primeres jornades no ha guanyat. I per tant, cada setmana que passa, ho dèiem abans, la urgència de tenir aquesta primera victòria en el Caseller, doncs es va fent més gran. Que ve el Villarreal ara a la nova Creu Alta? Doncs ve el Villarreal bé. Però posava, per exemple, també Antoni Hidalgo una situació, crec que es referia a Adrià al mateix Nuevo Mirador, el fet de no tornar-se boig pel pas pels vestidors a la mitja part. Vull dir que al final en aquests casos...
L'angoixa per guanyar, no?
Sí, sí. En aquest cas el més adequat és tenir una mica de serenor entenent el context en el qual de neguit es troba al centre d'Esport Sabadell.
Nosaltres ja el coneixem, a Villarreal, i clar que entenc el neguit. Jo també el tinc, aquest de guanyar partits. Però hem de... El que no has de fer és arribar a la mitja part i tornar-te boig. És a dir, no, nosaltres necessitem guanyar, ja, però és que tenim un equip molt, molt ben treballat, un equip potent al davant, que ha fet moltes coses bé, jo crec que ens han contrarrestat bé, ens falta aquesta fluïdesa en aquesta última passada, en ficar les equacions que tenim, que en aquesta categoria és difícil de fer-les.
L'anàlisi d'Antonio Hidalgo per rematar el postpartit d'aquest Algeciras 0, Sabadell 0. Per cert, per l'estadística quedarà que el Sabadell continua sense haver perdut mai allà, ni al Nuevo Mirador, perquè va empatar contra l'Atlético Madrid B fa 14 mesos i mig i va acabar passant després als penals, i aquest empat, ni tampoc quan va tocar visitar l'Algeciras a l'antic estadi del Mirador. El Centre Esports mai ha perdut per aquella terra. Dèiem, per rematar el postpartit, Joan Fàbregas, el nostre comentarista, el nostre analista arbitral, ex-col·legiat, i que, com sabeu, aquesta temporada ens deixa la secció valorant el que és el paper de cada àrbitre que xiula, que imparteix justícia contra el Sabadell.
L'encarregat de dirigir l'Algeciras Sabadell va ser José David Martínez Montalbán. Àrbitre murcià, nascut a Àguiles, de només 27 anys, però amb 5 temporades d'experiència a segona B. Va demostrar ser un àrbitre sòlid, amb una personalitat definida i molt segur de si mateix. Fins i tot un pèl massa. No va permetre protestes i en algun moment es va haver d'encarar amb algun jugador de l'Algeciras per preservar la seva autoritat. Va mostrar 6 targetes, la majoria indiscutibles, i va dirigir el partit amb solvència. A la nostra classificació el situaríem al grup 2, perfectament capacitat per xiular la categoria. Tot i així, si hagués d'apostar, diria que el veurem al futbol professional en qüestió de 2 o 3 anys.
L'aposta del Joan Fàbregas, de moment 3 setmanes amb la seva valoració arbitral, i ja tenim una cadascun dels sacs. El de compte que te'n vas de cap a segona refef, el de categoria mantinguda i amb aspiracions, i el del partit contra l'Alcoyano, que el va situar directament a dalt de tot com a candidat a l'ascens. Home, no hi va haver polèmica, com a mínim.
No, de fet, no li vull portar la contrària a tot un expert en la matèria, però a mi em va agradar molt, eh? Jo l'hauria situat al grup 1. Estaria allò a cavall entre l'1 i el 2, però no ha de ser fàcil xiular quan tens una pressió ambiental tan forta com la del Nuevo Mirador l'altre dia, i per mi va estar impecable. En cap moment el vaig veure casolà.
Tampoc se li va complicar el partit, però és veritat que va ser valent el d'Àguiles. Per cert, l'Àguiles, que a segona refef està al capdavant del seu grup amb un vell conegut de la parròquia arlequinada, Molo, l'exentrenador del Lleida Esportiu, com a entrenador del conjunt murcià. No ens deixem massa cosa, no, Pau?
No, simplement recordar que aquesta tarda hi ha tribuna preferent a 8:15, que de moment el podeu seguir pel canal de Twitch de Ràdio Sabadell, i allà debatrem largo i tendido, que se sol dir en castellà, de tot el que vulgueu. No, no amaguem cap tema nosaltres.
Ho dius per alguna cosa en concret?
No, vull dir que a vegades he llegit també que se'ns acusa de no parlar de segons què, doncs...
Però de què vols parlar?
No sé, del que l'aficionat del Sabadell tregui al Tribuna Preferent, nosaltres parlarem, no hi ha,
doncs,
cap problema.
Doncs és el presentador i editor del Tribuna Preferent, per tant, si
tota
voleu...
Tota la responsabilitat
sí, correcte, és seva. Correcte, sí, no, ho dic perquè si voleu que aquest vespre hi hagi una mica més de picant, li aneu tirant temes al Twitch de Ràdio Sabadell.
La setmana passada ja vam comentar segons quin tema, perquè evidentment hi ha molta... no sé si dir molta, però hi ha pressió sobre la figura d'Antoni Hidalgo per part, insisteixo també, d'un sector de l'afició, i nosaltres doncs traiem aquest tema i el debatim aquí al Tribuna.
Doncs el tema debat a partir de 8:15 del vespre al Twitch de Ràdio Sabadell amb el Pau Vituri i amb tota la colla de tertulians que avui porti al programa. Va, que continuem parlant del centre d'esports, ara del seu juvenil. Aquest sí que va fer la feina aquesta setmana. De moment ha fet la meitat de punts que tenia en joc l'equip de Marc Nomen, 6-12, guanyant ni més ni menys que una terra estimada pel Pau Vituri com és Saragossa. Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Anem a parlar del Sabadell juvenil, anem a saludar, de fet, en directe, al principal protagonista, anava a dir a un d'ells, no, qui va fer el gol de la victòria a terres aragoneses a Saragossa. Som-hi, amb una de les notícies positives del cap de setmana, la victòria en plaça complicada, a més, del Divisió d'Honor Juvenil del Centre d'Esport Sabadell, 0-1. Va guanyar l'equip de Marc Nomen contra el Real Zaragoza, a més a la ciutat esportiva del conjunt aragonès, i saludem el gran protagonista d'aquell partit, Adri González, davanter del Sabadell Juvenil. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Quina victòria, no? 0-1, el dia que reapareixies, amb gol teu, per tant, a més, fora de casa contra un històric com el Zaragoza, gairebé més no es pot demanar, no?
Sí, la veritat, com dius, al final jugar fora de casa mai és fàcil i menys tornant d'una lesió, i en un equip com és el Saragossa i fer-ho amb gol no podria haver estat millor.
El partit com va anar, més enllà de la fortalesa defensiva, de no haver encaixat contra els aragonesos, com es va desenvolupar el partit?
Bueno, al final el Saragossa va plantejar un joc bastant tancats al seu camp. Nosaltres, a la primera part sobretot, ho intentàvem molt, per les bandes sobretot, però el gol no va arribar fins a gairebé al final de la primera part. I la segona meitat ells van plantejar un joc més ofensiu, encara que ens vam saber defensar bé, van tenir un parell d'ocasions, però nosaltres no vam baixar la guàrdia i al final doncs vam acabar emportant-nos els 3 punts.
En el primer equip, per exemple, estem parlant molt de la falta de gol, del que costa marcar. Sempre, en general, està el tòpic aquell de, per un davanter, és molt important agafar confiança de seguida, el veure porteria, etc. Suposo que en aquest sentit també per tu, tornar i fer el gol de la victòria t'aporta com un plus, no?, després de com ha anat l'inici de Lliga.
Sí, la veritat és que estic molt content. Al final els entrenadors em van donar un vot de confiança, posant-me fins i tot de titular després d'haver vingut d'aquesta lesió al braç. I bueno, jo crec que els hi vaig respondre com tocava i doncs res, molt content.
Inici de, anava a dir de Lliga, però en general, fins i tot la pretemporada, una mica estrany per tu, una mica muntanya russa, perquè vas tenir molt protagonisme durant la pretemporada amb la primera plantilla, tot i saber que seria jugador del juvenil. Després crec que et trenques el radi, aquesta lesió que deies al braç. Ara reapareixes al camp del Zaragoza i amb el gol de la victòria. Per tant, és com això, no? Un puja-baixa d'emocions constant, no?
Sí, és com tu dius, això, una muntanya russa. Però al final, bueno, em van donar aquesta oportunitat amb el primer equip, que la vaig saber aprofitar, i bueno, com sent jugador tens aquest risc de al final lesionar-te jugant, entrenant o com sigui. I aquesta vegada em va tocar a mi i bueno, van ser, com a mínim van ser només 3 setmanes on vaig estar seguint-me preparant físicament per no perdre el to, i bueno, jo crec que ha quedat demostrat que això no ho he perdut.
La lesió com va ser, per cert, ja per curiositat, com te la vas fer?
Sí, el primer partit de pretemporada amb el meu equip, el juvenil A, una entrada per darrere i al caure vaig apujar malament i se'm va trencar el radi.
I suposo que és d'aquelles que de normal en el futbol no acostuma a passar, per tant, entenc que no t'havia passat mai res així similar, no? No sé com ho has portat.
No. Mala sort, va ser mala sort i ja està. Jo bé, perquè al final això em van dir que era poc temps, però però bueno, una lesió mai es passa bé del tot.
Et pregunto en general per la temporada en aquesta divisió d'honor, com l'afrontes, amb quins objectius, amb quina idea, què tens al cap ara mateix, per exemple, quan tot just acaba d'arrencar, com aquell qui diu el primer mes de competició?
Bueno, l'objectiu sempre és fer-ho el millor possible. Està clar que la divisió d'honor és la màxima categoria i mai és fàcil, però tenim un bon equip competitiu i podem aspirar als puestos de dalt.
Per cert, deixa'm fer la pregunta que segur que t'han fet un munt de vegades. Aquella semblança física que tens amb Haaland, t'agrada? No t'agrada el sobrenom? T'ho diuen molt poc o res? Ho dic perquè quan vas i rompre la pretemporada del primer equip, sí que a xarxes socials, etc. Ostres, tenim el Haaland arlequinat, no? No sé com ho portes tu tot això.
Sí, sí. Sobretot aquest últim any que el Haaland ha tingut més nom, que ja s'ha fet més famós, doncs sí que em comparen bastant tant físicament com en la manera de jugar. Però bueno, la veritat és que no em desagrada, és un bon jugador i que em comparin amb ell, la veritat és que és un orgull.
A més, els dos atacants, no? Que m'imagino que només faltava això, jugar a la mateixa posició gairebé, no?
Sí, sí, la veritat és que està molt bé.
Doncs Adri González, el Haaland arlequinat, com dèiem abans, tota la sort del món en el que queda de temporada, començant pel partit d'aquesta setmana contra l'Atlètic Balears, i enhorabona per aquesta victòria a la ciutat esportiva del Real Zaragoza i pel gol que vas fer. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adeu.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Radio Sabadell.
De tornada de la publicitat, repassem ara com ha anat el cap de setmana pels principals equips d'handbol. D'aquí de Sabadell, l'únic que va poder celebrar una victòria va ser l'OAR Gràcia masculí, en l'estrena d'un nou curs a la Primera Nacional. A més, ho va fer de forma convincent. Victòria a casa, al carrer Bocaccio, 32-24, davant d'un altre clàssic de la categoria, com és el Joventut Handbol Mataró, el que ha col·locat ja l'OAR com a primer líder de la categoria. I això que el conjunt de Cesc Borrell arribava a l'inici del campionat amb alguns dubtes pels resultats obtinguts en els amistosos de pretemporada. Això sí, el tècnic té clar que una cosa és la preparació i l'altra, diu el Cesc Borrell, la competició.
Jo crec que la pretemporada al final són entrenaments. Anem a competir, donem minuts a tothom, busquem ajustos en el sistema i al final no t'estàs mirant el partit tant per anar a guanyar. Avui hem mirat el partit per anar a guanyar i ens ha sortit bé. Al final, jo crec que el Mataró tampoc no és el mateix equip que ens vam trobar l'última jornada, faltaven jugadors importants que ja no estan jugant, un equip molt jove, amb dos referents sí, més veteranos, però que no han tingut molts minuts per lesions o pel que sigui, i nosaltres ens hem trobat encertats com a bloc, com a grup, i hem pogut treure aquest resultat.
Bones sensacions, per tant, les que va deixar l'OAR Gràcia Sabadell en aquesta primera jornada de Primera Nacional, i bones sensacions també les que va transmetre, en aquest cas, alguns dels fitxatges d'aquest estiu. Recordem, alguns d'ells han passat verd i blanc i que enguany han decidit tornar a Gràcia, com Marcel Pineda, com Guillem Correro o com Dani Peiró, autor de 5 gols i amb qui el Sergi Parc va poder conversar després del partit.
Dani Peiró, ben tornat al Carrer Bocaccio. Com estem? Bona tarda.
Gràcies, molt content, la veritat, amb aquest resultat que... Bueno, tots sabíem que podia anar així de bé, però ningú s'ho esperava. Vam tenir un cap de setmana complicat la setmana passada, però bueno, jo crec que no hi ha millor manera de començar la Lliga.
Sempre es diu que això, que la pretemporada serveix per engranar les peces, no? Per intentar agafar un bon ritme de cara a la competició, i com dius, mira, sembla que això és el que us ha anat a vosaltres, no? Amb aquests resultats que havien deixat una mica de dubtes durant les setmanes de preparació, però avui 32-24, victòria contra un Mataró que al final és un clàssic d'aquesta categoria, amb una actuació jo et diria convincent, no avui?
Sí, no, està clar, jo crec que els resultats de la pretemporada venien també de que físicament ens estàvem carregant molt i molt, i bueno, aquesta última setmana ja hem fet una mica menys de físic i ens hem trobat molt més lleugers a la pista, i bueno, el resultat ho diu tot.
Et pregunto per l'aspecte individual, t'hem tingut això, un parell de campanyes fora de Catalunya, no? Amb l'aventura a Galícia, per exemple, i ara et tenim d'aquí de nou al carrer Bocatxe jugant a la Primera Nacional amb l'Oar Gràcia. Com s'ha donat tot?
Bueno, va arribar un punt que sempre et vols provar tu mateix i veure fins on pots arribar, i bueno, quan has vist on has arribat, veus el que dona l'embol, al final el que tens ganes és de tornar a casa, i això estic fent aquest any, la veritat.
I aquí estàs a casa teva amb un equip que l'any passat, segur que ho vas seguir també des de la distància, no va ser una bona temporada, va haver inestabilitat, fins i tot va haver un moment que es va flirtejar amb el descens, canvi d'entrenador, etc. Bé, va ser un tram amb molta inestabilitat, però aquest any ja amb Cesc Borrell des del principi, recuperant vells coneguts com tu, no? com el Guillem Correro, per exemple, no? Sembla que això, de moment amb aquest partit bona pinta, i segur que l'equip el veurem més amunt que la temporada passada, no?
Està clar, bueno, la lliga és molt llarga, no toquem fusta i no presumim perquè s'ha de ser humil. Però sí, bueno, ara hi ha molt bones sensacions i jo confio en que aquest any puguem estar a la part alta de la Lliga i, per què no, somiar amb unes possibles fases, tot i que s'ha de treballar molt.
Tant de bo veiem aquest Oar Gràcia lluitant per les primeres places, perquè seria molt bona notícia. Dani, et desitgem molta sort d'anar endavant. D'augment, felicitats per aquesta primera victòria.
Moltes gràcies, felicitats també a vosaltres i sobretot a l'entrenador, que ho està donant tot, i al preparador físic. Crec que ens ho mereixem i, bueno, seguirem lluitant per seguir guanyant partits.
Gràcies, Dani.
Apa, adéu.
Ahir al matí també es va disputar a Calbalsac el primer partit de la temporada del Creu Alta Sabadell en bola, en un enfrontament que va suposar més el debut de Ramon Salmurri a la banqueta dels sabadellencs en Lliga. Els arlequinats, però, van caure de manera clara contra el Sant Joan d'Espí per 6 gols de diferència, per 30-36, en un duel en què van pagar car, sobretot les pèrdues de pilota, com ha explicat el tècnic dels creualtencs, Salmurri.
Hem errat molts llançaments clars, hem tingut moltes pèrdues de pilota, diguem-ne, amb passades relativament senzilles, i això ens ha condemnat. Si nosaltres no podíem defensar i córrer, se'ns complicava el partit, i és el que ha passat, no hem pogut defensar i córrer, i aleshores se'ns ha complicat.
Als de la Creu Alta els va faltar concentració els primers instants de partit, i això va permetre a l'equip del Baix Llobregat obrir forat al marcador. Ara bé, l'equip arlequinat presenta un reguitzell de cares noves també a la plantilla, i va quedar demostrat que encara falta completar el procés d'adaptació. Un dels nouvinguts és l'extrem dret Brian Steven.
Ens ha costat a l'inici, al final hem acabat ficant-hi molta intenció en tant defensa com a l'atac. No sé si es pot veure que al final ens animàvem, anàvem perdent, això sí, estava clar, el marcador, però mai perdent la intenció de seguir jugant fins a l'últim moment.
I també va passar per dificultats en l'inici del partit l'equip femení de l'Oar Gràcia a la pista de l'Almassora, però les verdiblanques es van sobreposar i van ser capaces de posar-se per davant en el tram final, fins que en els darrers minuts es van col·lapsar en atac. La defensa gracienca es va posar les piles a la segona meitat i van deixar les castellonenques sense notar gairebé un quart d'hora de joc, que es diu aviat, però després d'anar tot el partit per darrere i fer el més difícil, les de Carol Carmona no van tornar a trobar el camí del gol. Amb el 22-23 van baixar la persiana les de l'Almassora i al final va acabar caient l'Oar d'un 24-23. L'entrenadora lamenta precisament no haver sabut rematar la feina.
Hem de millorar en situacions finals de partit, perquè vam tenir opcions, no?, de marxar el marcador després del 22-22. Vam tenir 6 ocasions i no vam estar encertades, no vam prendre les decisions correctes, i la veritat que, bueno, és un aspecte que hem de millorar les situacions finals de partit.
És la segona derrota del Gràcia femení en les dues jornades jugades fins ara a Plata, i totes dues han estat de forma ajustada, de 2 a l'estrena a casa contra el Sant Joan d'Espí i de només un per la mínima aquest cap de setmana. Tot i el 0-4 a la classificació, Carmona destaca la competitivitat de les seves.
Aquest any estem molt més experimentades, tot i que sí que és veritat que seguim sent un equip jove, un equip que les incorporacions a poc a poc s'han d'adaptar, perquè costa, perquè només portem 2 jornades, i al final en situacions, com dic, finals de partit, en situacions de jugar-se una pilota, de segons quines jugades, pues, al final costa si no tens aquesta experiència, no?, de jugar l'any passat, però sí que és veritat que tenim molt més potencial que l'any passat.
Dissabte, l'Oar Gràcia femení jugarà a casa davant l'handbol Gavà. El masculí ho farà a la complicada pista del Bordils, mentre el Creu Alta Sabadell visitarà el Poblenou de Barcelona. Acabem amb ciclisme, perquè David de la Cruz s'acomiada aquesta setmana del Team Emirates, del que ha estat el seu equip els últims mesos, les últimes dues campanyes. Començarà demà el ciclista d'Espronceda al Giro de Sicília, una prova a la illa italiana de Sicília, evidentment, de 4 etapes, per tant s'allargarà fins divendres. Amb aquesta prova, amb aquest Giro de Sicília, de la Cruz tancarà la seva temporada i acabant contractat també el seu lligam amb l'Emirates. Per tant, a Sicília serà l'últim cop que veurem el sabadellenc amb el mallot de l'Emirates. Com sabeu, és oficiós, no oficial encara, però fitxarà per l'Astana, per l'equip del Kazakhstan, a partir de la pròxima temporada. Per tant, tota la sort del món per David de la Cruz en aquesta última aventura de la temporada, un Giro de Sicília on, per cert, reapareixerà també un dels grans del pilot i també en quant a veterania, com és el Bala, Alejandro Valverde. Després de la trompada que va patir el del Movistar a la Vuelta, torna a pujar-se a la bici per competir a Sicília. I tot l'endemà que ahir, un altre cop, el francès Julien Alaphilippe es proclamés campió del món. En aquest cas, el segon mundial consecutiu del francès ha estat a Flandes, amb un autèntic ambientàs a Bèlgica i amb la victòria que permetrà a Julien Alaphilippe vestir una temporada més al mallot de l'Arc de Sant Martí. Un altre ciclista, en el seu cas amateur, segur que l'heu vist pel centre de Sabadell algun cop, el Roger Benet, ha estat al control de so, us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Una abraçada enorme, que vagi bé, adeu-siau.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.